Serà pels incendis, tanta flama voraç, un infern roig i negre gutural que arrasen els boscos i s'embranquen en un garbús delirant pels penyals, l'illa sotmesa a la destrucció. Serà per això que he pensat en Manuel Palmer, gran llenyataire que coneixia els corriols busquetans i que, davant un foc, netejava ràpidament rases de brossa i encenia contrafocs que s'enfrontaven amb el principal i acabaven per anul·lar-se mútuament en un darrer, alt i inútil flamejar. Les casualitats. Vaig visitar també el jubilat sergent de la Guàrdia Civil, don Benet Ripoll. La seva antiga gota el té pràcticament retut a la caseta del centre de la plana insular. S'està al costat del braser, escolta la ràdio i per una finestra dirigeix el conreu escàs i intens d'un hortet en el qual els tomàquets, els enciams, les mongetes i els alls s'ofereixen com un dels primers i més imaginatius, formes delicades, esclats de color, la qualitat pulposa, goigs terrenals. I va venir de vacances, a més, Paco Palmer, el fill del llunyà Manuel, que viu a Brest, ciutat francesa, regentant un magatzem de vins. Jo havia estat en aquella adolescència temerària i temerosa que tots van passar, molt amic de Paco Palmer. Ho vaig ser després del desastre, quan el veia, a l'Ot Ros, pacíficament alterada l'expressió, anar amb la seva mare, agafats de la mà, demanant feina per l'un i l'altre a la fàbrica del gel, al terrissaire, a tots els sabaters. Paula, la dona, era alta, angulosa i caminava dreta i serena, de dol. Bé, reconstruiré el crim de Salobrà. Més enllà dels horts, a les antigues maresmes dessecades, hi ha, lluny del poble, tocant el litoral confús de canyissars i cabines, la zona del Salobrà. Segles enrere, van ordenar-la com una vasta salina. Encara hi queden algunes sèquies mig encegades, tires de carreus corcats que delimiten les restes d'uns estanys, un cobert enfonsat i unes grans rodes de fusta d'olivera borda i ací allà tolls de sal, quarsosa, pètria. Doncs ací vivia, dedicat a una feina lucrativa, Macià de Buja, caçava. El territori marginal i frondós atreia les aus de pas i les bestioles salvatges de pèl. El de Buja tenia un assortit important de xarpes, ceps, varetes embescades, i en tot això capturava contínuament calamallargs insòlids, la saborosa llebre, anguiles com el braç. De jove, a Montevideo, havia estat propietari d'un bordell. Deien que era un home ric. Aprofitant unes camisetes de la Guerra Civil, mig enfonsades a la sorra i en la dura terra argilosa, Macià de Buja s'havia engiponat un habitatge. Era un tipus baixet, molt gras, amb una sotabarba episcopal. Li agradaven els vasos de rom, a l'estiu amb unes rodanxes de llimona i a l'hivern tebis. Fumaven pipa, barrejant a l'aspre tabac d'estanc i herbes aromàtiques. Deia que a més li servien per combatre l'asma. Les coses, si creiem el sergent Benet Ripoll, que es va personar al lloc del succés al cap de poc d'haver ocorregut, van anar així. Macià de Buja, en la nit de tardor, s'havia abocat un vas de rom i anava llançant mandroses glopades de fum. L'escopeta, una eina del 16, sòlida, devia guaitar-lo per un dels finestrons de l'oblidada fortificació. Va sonar un tret. El de Buja, atapeït de perdigons, devia caure. I van entrar dos encaputxats, segurament a robar, atrets per la riquesa atribuïda a altres temps celestí. L'un amb l'escopeta fumejant a la mà, l'altre amb una falç. El vell sagnava xiulant. Els emmascarats se li degueren acostar. Encongit, Macià, de boca terrosa, va intentar de donar-li la volta, quan el caçador, d'un bot insospitat i nerviós, brandant un martell, va llançar-se contra un dels atacants. Li va descarregar en plena espinada d'un cop sec i fort. Un cruixit sinistre va ressonar per l'estança. L'encaputxat va desplomar-se gemegant. I l'altre, àgil, va dibuixar un molinet amb la falç que en la llum feble del petroli brillaria intensa i fugaç com una bengala, i la va deixar caure sobre Macià de Buja i li va tallar el coll en rodó d'un cop sol i net. A la vora del mar, més enllà de les salines, hi havia el petit moll del Salobrà, on avui hi ha un hotel. S'hi estaven uns quants pescadors. En sentir el tret, van decidir acostar-se al cau de Macià. Ningú no gosava ficar-se professionalment en el seu territori, i menys un caçador, i el de Buja no feia servir mai armes de foc. Ja de lluny van albirar en la diluïda resplendor de les estrelles com un encaputxat sortia de la casa, arrossegant-se penosament un altre, i els pescadors van cridar. Hi va haver uns moviments enèrgic en l'embalum dels assassins i l'un d'ells, el Sa, va carregar l'altre al quadre d'una bicicleta i pujant-hi ràpidament va emprendre la fugida. El camí s'esmonia pla amb uns pendents curts i suaus. L'encaputxat pedalejava dret, arquejant el llom, i se sentia el tens xerriqueig de la màquina que amb el pes doblat pel ferit anava fent ziguisagues. L'estrambòtic conjunt en difícil equilibri semblava la desfigurada ombra d'un ninot en la nit esfilagarsada. Els pescadors van entrar a la casamata. El cap de Macià de Buja havia anat a parar entre la cendra de la xemeneia enfarinat de gris com una màscara estranya. El seu cos, rodanxó, expel·lia pel tronc del coll la sang a borbolls d'un color carmesí. A fora hi havia una bicicleta abandonada i un pescador la va fer servir per emprendre la persecució dels fugitius mentre els altres ho feien a peu, corrent. Un altre pescador va dir després al sergent Ripoll que la respiració de l'encaputxat que pedalejava era com la d'un cetaci, profunda i agònica, mentre transportava el seu company gemegós i els pescadors se li acostaven en avantguarda al de la bicicleta. S'apropava la costeta del Pou de les Dones, el pou misteriós amb una capelleta sobre el brocal i la tosca i borrosa pintura d'unes dones al frontis. Els pescadors veien perfectament que la bicicleta de l'encaputxat amb prou feines avançava, vacilava i que en un moment donat el conductor en va baixar. Tot just emergia la primera claror lunar sobre el puig de l'aigua. L'encaputxat va agafar amb tota cura el seu company ferit per sota el braç, el va recolzar contra el pou i diuen el qui els perseguien que se'l va estar mirant uns moments mentre les queixes de l'altre eren desesperades. El va mirar intensament i es tragué la falç del cinzell, la falç que per un segon va retallar-se brillant a la lluna de la lluna, que va baixar ràpidament per clavar-se al bell mig del cor del ferit. Ja quasi arribaven els pescadors quan l'encaputxat tornà a pujar la bicicleta d'una revolada i amb molta empenta va reprendre la fugida. Continuaren perseguint-lo, però aviat els va agafar avantatge i va desaparèixer en una cruïlla. Al pou, l'altre emmascarat ja era cadàver. Van treure-li la caputxa, que era en realitat una mitja de llana gruixuda. Tenia els ulls dilatats, probablement en el darrer moment va endevinar la intenció del seu company. Es tractava del tallador de pins Manuel Palmer, i també era seva la bicicleta. El seu còmplice, el doble assassí de la falç, però no van poder trobar-lo tot i la minuciosa investigació que va ser portada a terme i els interrogatoris, de vegades contundents, com va practicar els principals amics de Palmer. L'encaputxat va matar el llenyataire perquè, com que no podia emportar-se'l, va tenir por que el delatés. Va treure'n com a conclusió Don Benet, mentre manava al seu net, un talòs que taralejava no sé què de travolta, que em preparés un cistell amb unes albergínies, un parell d'enciams i el que hi hagués. Però no va ser així, em diu somrient Paco Palmer. No el va matar per por a la delació. Ja veuràs, la meva mare, quan es va casar amb el meu pare, era vídua. El seu primer marit havia estat carreter i va morir a conseqüència d'una caiguda del carro. Aquest li va passar per sobre i li va trencar la columna vertebral. Va morir uns mesos més tard, sempre enmig d'uns dolors terribles, per culpa d'això. I és per aquest motiu que la meva mare, quan va veure el pare d'aquella manera, amb l'esquena destrossada pel martell de Macià de Buja, va comprendre que es repetiria la història, amb l'agreujant de la presó i tota la rècula. Però insisteixo, allò que va impulsar-la primordialment va ser impedir que el pare tingués una terrible agonia. Si més no, així m'ho va confessar ja molt vella, alguns anys abans de morir. I jo me la vaig creure. M'he quedat estupefacte a la platja on ens havíem trobat Paco Palmer i jo. He balbucejat. La teva mare? Però... I el meu amic, somrient, com algú que està molt assossegat en una regió on no existeixen ni el bé ni el mal, continua dient, esclar, la meva mare, perquè ella era l'altre encaputxat que va acompanyar el meu pare a robar.